A Flor de Pell, amb Roser Ventura. Obrim la porta d'avui dimecres a un d'aquells programes que, més que sentir, s'han d'escoltar. Perquè diem coses que són molt interessants. Et poden ajudar en el teu dia a dia, et poden ajudar en un futur, et poden ajudar a aprendre o reaprendre coses del passat. Bé, va, no m'avanço. Em sembla que m'estic avançant massa, eh? A Flor de Pell, amb la Roser Ventura. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Gemma.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Perfecte. Tenim per endavant pors aquesta nit. Qui no ha sentit por alguna vegada a alguna cosa? Tots,
eh? Doncs sí, tots vivim amb algun nivell de por. Moltes vegades les arrosseguem des de la infantesa i, bueno, doncs decidim que estan allà i intentem evitar-les, però moltes vegades ens hem d'afrontar a una sèrie de situacions que ens fan por i ens podem trobar en moments on ens sentim bloquejats o sentim que no tenim la capacitat de poder-ho atravessar, no? o de poder-ho afrontar. Mm-hmm. Una manera d'acostar-se al significat de les pors per entendre-les una mica, perquè jo sempre intento que hi hagi comprensió sobre les coses, no? Perquè si no és molt difícil, podem teoritzar, podem inventar-nos o podem espontàniament, doncs ja, doncs jo tinc por això i allò i podem, ens podem perdre. Val? Jo sempre valoro la por intentant classificar-la, no tancar-la en tres classificacions, però sí que hi ha unes tres pors bàsiques, diguem-ne, que podríem definir perquè el públic ens entengui, no? La primera i la més important és la por a la mort, la por a mort o a l'enfermetat greu que fa que et quedis en una situació que no és inesperada, no? De fet, que en la nostra cultura no se'ns prepara per aquest trànsit. Sí. De fet, hi ha molta gent que no està segura de si creu o no creu en què passa després de la mort. No ens ho plantegem, no hi ha una educació que ens prepari per sintonitzar o per viabilitzar aquest moment, no? Perquè ens arriba quan ens arriba. Mm. I normalment, doncs, pensem que ens arribarà quan ja siguem grans. Però de vegades no és així.
És la primera idea. O quantes vegades hem escoltat allò de jo prefereixo morir una miqueta abans, però estar bé del cap.
Sí, exacte.
No deixa de
ser una por. Per poder controlar.
Exacte.
Però bé, en qualsevol cas, és un tema ja perquè donaria per més d'un programa, però que està clar que ens fa por perquè és entrar en el desconegut. No sabem què passa quan ens morim, no? Una altra por de les que diria jo bàsiques, no, i que ens fan, que són comuns a tothom, a tots els éssers humans, és la por a no poder afrontar una situació que ens crea una pressió determinada, o sigui, no tenir capacitat de resoldre una situació que ens agòbia, ens aclapara, i no tenim la solució i allò ens fa patir moltíssim, i tenim por, doncs no sé, és una por vital, no? Sí. Que fa que ens sentim impotents i que no sabem on trobar recursos o que no veiem almenys on trobar l'ajuda per poder-ho transcendir, no? O per poder-ho resoldre, com a mínim. I una tercera seria la por a la pèrdua i a l'abandonament. O sigui, la por a perdre algú, a perdre una parella, a perdre un fill, a perdre un familiar, una persona propera. Diguem-ne, aquestes són les tres pors bàsiques que ens fan comunes a tots els éssers humans, no?
Aquesta no deixa d'estar vinculada amb la primera, perquè no deixa de ser una por a la mort.
Bueno, o la pèrdua d'una relació. En el sentit, les pèrdues també, vull dir, quan perds una relació, quan perds una parella, perquè o se n'ha anat, o t'ha abandonat, o... Val? Vull dir, sí que és pèrdua o un ser estimat, però pot ser que no sigui per una mort, sinó per un allunyament o un trencament. Sí. Val? Les parelles ho viuen moltes vegades com una pèrdua.
Mm-hmm. I quantes vegades també hem dit, no sé si seria una por o no, a les fòbies?
Bé, hi ha molts tipus.
Por és tan desfermada que dius és que no puc viure perquè X, perquè tinc fòbia a sortir al carrer, per exemple, no? L'agorafòbia. O quantes vegades...
O els llocs tancats, també.
Exacte. O quantes vegades diem, és que a mi em fan por les aranyes, quan realment el que et fan són fàstic, no té pas més.
Sí, però clar, podem generalitzar en el sentit por a les aranyes concretament, o por als rèptils, o por a les serps, no?
Exacte.
És bastant comú en una franja de població. El que passa que després cada persona ho viu d'una manera molt personalitzada i depèn de quines variables entren en joc. Pot ser que la por hagi sorgit d'una experiència concreta en un moment determinat, sobretot a la infantesa, o por perquè aquella por ha sigut una por apresa que s'ha traslladat des de, pues, no sé, de les persones més properes, que és com la por a les rates o als ratolins, no? Sí. És una por bastant generalitzada en la societat. Ah, les rates! Sí. És com que ja naixem i creixem amb una certa fòbia a aquests animals perquè, bueno, ens transmeten o ens han transmès uns fàstics, no? O una, com que són de claveguera, no sé, tota una sèrie de connotacions que fa que rebutgem aquesta espècie, no? Però que després, si ho analitzes, doncs no té per què ser tan fastigós, no? Que passa que sí, que són de claveguera, però després també hi ha les rates de bosc. Mm. Però, en canvi, la reacció a vegades és la mateixa, perquè ja està configurat així, està codificat rata igual a fàstic, o rata igual a perill, o rata igual a microbis, o saps? Sí, sí. Com que et poden transmetre una sèrie d'enfermetats. Llavors, clar, tenim... Aquestes fòbies són apreses. Mm. Les fòbies ja més patològiques, diguem, o que s'han patologitzat, ja depèn de cada persona quina experiència hagi viscut, si ha sigut paral·lela a altres experiències, o que hi ha la persona de per si una certa hipersensibilitat al contacte amb els animals, o amb un tipus d'animals. És com això, la fòbia a les aranyes, no? També és com la fòbia als ratolins.
Sí.
Jo mateixa hi em poso d'exemple, no? Si he après que les aranyes eren fastigoses, ara les agafo i les trec de casa per no matar-les. M'entens? Vull dir, és un procés que jo he anat fent personal d'acostar-me i de replantejar-me moltes vegades aquestes manies, no? Que a vegades són més socials o que ens hem socialitzat amb elles, mm-hmm. que no pas verdaderament reals, no? Llavors, clar, ja et dic, les pors es poden, igual que les defineixo com a les pors bàsiques, després també hi ha aquest tipus de pors que són més aviat instintives, que es poden haver codificat o associat a una experiència de la infantesa i que hem codificat com un moment de perill, un moment de que ens hem sentit indefensos o que alguna cosa ens ha picat. Mm. Pues, per exemple, les persones a les que els han picat les abelles i han patit i ha sigut una experiència que no l'han pogut controlar o que s'han sentit molt, molt malament o que els ha fet molt mal, per exemple, la meva filla, quan veu una abella, és que és...
Vola, no?
Sí, 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 és realment sí. No una fòbia, val? Però sí que es desespera. Una abella, doncs perquè de petita la van picar seguidament, en poc temps la van picar 3 abelles diferents i li van fer relativament mal, no? Mm. Llavors, moltes vegades, ara en aquest cas, perquè estem parlant d'animals, no? Però també hi ha fòbies a altres coses, no? Fòbies a, doncs, no sé, a la llum tancada, o, doncs, no sé, que ens poden donar por perquè ens porten o ens retrotrauen a una experiència que segurament hem oblidat, si és de la infantesa, però que ja l'hem codificat. Dir, pot ser inclús una cosa que a una altra persona no li donaria cap importància, però que a nosaltres ens ha impressionat molt, llavors ho codifiquem. Llavors aquesta por es converteix en una por instintiva. És a dir, davant d'una situació ens connecta amb aquella experiència i automàticament reaccionem de forma instintiva, no? Així molt, molt automàtica. No podem passar per la raó, en el sentit de dir, a veure, què està passant, no? És automàtica i sembla com que no la podem evitar.
I ara estava fent una mica d'associació d'idees. El cinema també ens hi ha dut. Aquest tipus de por.
Sí.
El és de nit i estic al bosc, uf, ha de sortir algú per aquí, seguríssim.
Sí, 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 ens condiciona molt, molt. O, per exemple, la famosa pel·lícula Tiburón.
Exacte.
Doncs aquella pel·lícula jo conec personalment moltes persones que les ha condicionat molt. La primera, sobretot, quan aquella noia se'n va a banyar, es fa un bany a la nit, al mar, i el tauró se la cruspeix, no?
Sí.
Doncs clar, això mortifica molt i condiciona molt. Hi haurà gent que no li afecta, però sí que jo conec un nombre important de gent que sí que la va impressionar.
Clar. És això, és el que dèiem.
Els monstres, els nens petits...
Clar,
és simplement alimentar la imaginació perquè aquella criatura tingui pors, no? És com la por a... No vagis cap allà que aquell cavall et mossegarà. O, saps? Vull dir, moltes vegades els pares, per protegir-los, sobreprotegim massa les criatures perquè elles mateixes experimentin per si mateixes doncs, què representa acostar-se a un animal, no?
Imagino que és molt diferent com... o quin tipus de teràpia ha de seguir, o quin tipus de manera d'afrontar-se contra aquella situació que li genera por, és per un adult a per un nen. imagino que ha de ser molt, molt diferent. Força, en una persona gran, ho estàvem comentant abans fora de micròfon, tenim la teràpia breu estratègica, que acostumen a ser molt poques sessions, i en el que tu mateix et fas el teu propi autotreball.
Sí,
no?
Sí.
Hi ha qui parla d'hipnosi, hi ha qui parla d'holoteràpia, depèn de què sigui.
Hi ha moltes metodologies, moltes. Sí, però al final que es tracta és de buscar de sensibilitzar-se d'aquesta impressió, d'aquesta por que fa que siguis irracional, o sigui, la resposta sigui irracional. Val? En aquest cas, més les instintives. Després hi ha les pors apreses, que també comentàvem fora micro, que aquestes ja generen un sentiment determinat davant d'una situació determinada que fa que rebutgem ja no els animals. Però, bueno, hi ha molta gent que també, no sé, que ha sigut apresa, no? Pues que, per exemple, a mi no m'agraden les flors, no m'agraden els rams de flors, perquè potser la seva mare tampoc li agradaven. No? I això a vegades a les famílies ho veus. No hi ha una tendència o a voler animals, o perquè a la família ja hi havia aquesta tendència. Els animals són bruts, deixen molt de pèl, fan molta pols, saps? Vull dir, es veu sovint, no?, que a vegades això és après perquè dins de la família ja hi ha una inclinació a voler o no voler determinades coses.
I a banda de pors, també hi ha la possibilitat de que hi hagi instint, és a dir, hi ha persones que diuen jo no vull tenir animals a casa no perquè em facin por, sinó perquè em generen tot aquest munt de coses que no són bones perquè jo les tingui a casa. Però en realitat és una por amagada a sota, per no tenir totes aquestes coses, que l'únic que hauria de fer és mantenir això, una higiene correcta del seu animal de companyia, de la seva mascota, i ja està.
Sense sí, més. Habitualment és més aviat en el sentit de por a perdre el meu temps, o por a haver-me de dedicar masses hores, o por a haver d'estar esclavitzat o esclavitzada a treure el gos pues, tres vegades al dia, haver de comprar el pinso, clar, és un compromís que tu adquireixes.
O que després es mori.
Sí, també hi ha casos de no vull tornar a un altre gos perquè no vull tornar a viure aquest procés de que es va morir la meva mascota, per exemple. No?
O hi ha qui ho fa al revés, que ho ha passat molt malament quan se li ha mort la seva mascota, diu mai més tornaré a tenir un animal, i al cap de 4 dies els veus.
Sí.
Que han anat a la gossera, per exemple, sí. I n'han anat a la
gossera. I a vegades és automàtic, s'acaba de morir i em van a buscar un altre.
Exacte.
Això és, cada persona i cada família doncs, té un, en aquest sentit una forma de vehiculitzar aquestes experiències, no? Que a vegades són doloroses, sí, però a vegades és millor de seguida agafar-ne una altra per oblidar l'anterior, o de vegades una persona que n'ha perdut una no és capaç d'agafar-ne una altra perquè li sap greu oblidar-se de l'anterior. Vull dir que són diferents formes d'enfocar-ho. Totes vàlides, que s'han de respectar, però evidentment no és una cosa greu. O sigui, més greu és, per exemple, la por a volar, que és molt habitual també, i que a vegades doncs, és realment difícil de vèncer, la por a volar, la por a agafar un avió i tot el que representa la fantasia de caure a l'avió, ens estavellarem, bueno, i a més amb totes les coses que passen, no?, d'un accident que hi hagi pogut haver, tot això condiciona molt a la gent. Hi ha persones més sensibles això, i llavors el moment de volar se'ls hi fa una muntanya. És més, estan ansiosos i preocupats perquè han d'agafar un vol, potser que és molt necessari o que no poden renunciar a agafar-lo, i es troben malament abans de, no sé, 6 mesos abans, i estan inquiets, i estan preocupats, i estan alterats, i són molt ansiosos pel fet d'haver d'agafar el vol, no?
Normalment es va per la via ràpida, és a dir, agafar una solució farmacològica, dir un tranquil·litzant, així puc anar, cap problema, però el millor seria poder-s'hi arribar a enfrontar. I com es fa això?
Doncs bé, jo sempre intento, davant de situacions, no he tractat casos molt greus, però sí que és veritat que la desensibilització és una manera de conduir aquella persona que cada vegada se senti més capaç de poder afrontar aquella situació. Val? Clar, tot passa per comprendre què és el que està en joc. És a dir, que no és un problema tan greu de la persona, sinó que simplement és com ho està enfocant, i que potser ve alimentat per una experiència presa, val?, que l'ha portat a agafar por en aquella situació, no?, el fet d'agafar un avió i haver d'estar enlairat, no? Llavors, clar, es tracta de conversar amb la persona i intentar veure on les seves creences o les seves vivències la porten a afrontar la situació d'una manera irracional, no? Intentar portar pues, més racionalitat, més maduresa, més conduir-la i acompanyar-la perquè se senti autoritzada a prendre una decisió des d'ella mateixa, no? Amb els recursos necessaris. Per exemple, en el cas d'un vol, no? Sí. Tinc dues opcions. O agafo el vol i estic tot el vol amargada i passant-ho fatal, vale? O em prenem una pastilla, evidentment. Vale? O bé, agafo el vol i penso, no té per què passar res. I si ha de passar alguna cosa, doncs havia de passar igualment. Llavors, vull dir, és inútil.
Altre,
el fet de preocupar-te o patir no farà que estiguis menys en perill. El perill sempre és relatiu i estarà present, sigui com sigui. L'únic que pots decidir és si vols patir o si vols estar passar un viatge agradable i saber, evidentment, amb un entrenament, quins tipus de pensaments són els que t'han d'ajudar a passar. Evidentment depèn de la llargada i la prolongació del viatge, no? Però sí que se'ls dona uns recursos, no? Perquè tinguin la capacitat de poder entrenar la ment per sortir de les pors i dels pensaments reiteratius de pànic o de que alimenten aquella por, no? Que és el que fa que estiguem en una situació d'ansietat i que perdem l'energia. Perquè, clar, quan estem en aquests punts, sí, de pressions, malestar o pors, el que sigui, l'energia baixa i no hi ha capacitat per poder, a vegades, superar aquests plantejaments interns que a vegades són automàtics i que no, mentalment, a lo millor no tenim recursos per fer-ho, no tenim el múscul entrenat per poder canviar-los, no? Perquè a vegades és simplement això, eh? Sí. Costa perquè evidentment hi ha d'haver-hi un esforç de voler-ho fer i ajudat per aquesta comprensió i entendre que hi ha solució, que no és una cosa que és qüestió de prendre't una pastilla. Bueno, si no tens més remei, tens el recurs preparat com una segona opció, no? O tercera. I això també tranquil·litza. Però en principi confiem que tens la capacitat de poder-ho transcendir o poder fer aquest trajecte amb condicions, sense tant de patiment.
Clar, és que aquesta també podria ser una por una miqueta presa, en certa manera, perquè tots quan hem agafat algun vol, quan l'avió aterra, tothom aplaudeix. És a dir, tu vas al supermercat...
Depèn del vol, sí.
Clar,
jo m'hi he trobat.
Però, és a dir, tu vas al supermercat, compres i ningú t'aplaudeix per haver-ho fet bé, no?
Sí.
En canvi, en un vol n'hi ha molts que això, en el que tothom tot de cop arrenca a aplaudir i, clar, la primera vegada que trobes en un vol d'aquest tipus penses, què pensava tota aquesta gent que passaria perquè aplaudeixen?
Sí, jo les vegades que m'hi he trobat ha estat perquè hi ha hagut moltes
turbulències
durant el viatge i la gent, hi ha molta gent que és molt sensible, llavors de seguida s'angoixa. Jo, per exemple, recordo un vol de Bilbao a Lisboa amb un avió superpetit, que no hi cabia ni la hostessa, sí. I l'aeroport de Lisboa està al mig de la ciutat. I era un vent impressionant. O sigui, va ser realment que clar que vam aplaudir al final, a l'arribar, perquè no teníem clar que allò t'aterraria.
Sí.
A més, era un avió superpetit, no? Amb la ventolera que feia i allà passant per sobre la ciutat, veient els edificis que pujaven i baixaven. Realment va ser... Sí, amb aquests vols així, amb tanta turbulència i tant de perill, perquè el vius, eh? Sí. Realment ho vius. Clar, evidentment, has aterrat i, ostres, aplaudeixes perquè és com que relaxes, no? De cop i volta tota aquella tensió s'ha de treure i clar, i la gent aplaudeix. Sí, ho celebra.
En aquest cas és normal, no? Però hi ha algunes vegades que trobes en un vol en el que no ha passat absolutament res, que tot ha estat com molt plàcid.
Sí.
Potser és que ha durat massa i per això la gent ja aplaudeix allò de per fi arribar.
Sí, o perquè ha sigut un aterratge molt, molt suau, també, que
exacte.
Jo també ho he vist, això, eh? Allò ha sigut tan suau que sembla que no s'ha notat, no? Que has tocat terra, també ho he vist, sí.
Sí, com
però
si...
Sí, hi ha tensió.
Sí,
es percep.
Podria ser que les pors també fossin tensions? Ara ho agafo tal com deies ara.
Home, el fet de que tinguis, que sentis por, et posa en tensió, segur. Se't fa un nus aquí, si hi ha el nivell d'angoixa pot tenir diferents graus.
Clar, jo deia
però
més
sí,
que res
perquè... Però sí, el cos és tensa, i tant que sí.
Clar, jo deia perquè hi ha algunes vegades que el que tens por és a la tensió que et produeix determinada situació.
I
o sigui,
malestar.
No a la cosa, sinó a com se't posa el cos,
sí,
com s'accelera.
Sí. Clar, el cos ho somatitza de seguida. O sigui, de seguida comences a tenir... Clar, el primer són aquesta part d'aquí dalt, que és on acumulem més, no? O l'esquena, o ens sentim rígids, i llavors estem aguantant una situació forçada en el cos que fa que estiguis rígid, i això et provoca un esgotament, et provoca un malestar, que potser agafes inclús mal d'esquena, o has estat en una posició incòmoda o desviada, no? En lloc d'estar el cos relaxat, evidentment, aquella tensió hi ha un desgast, i el resultat veritat al final acaba sent que no saps per què, però estàs esgotat.
Sí,
tant. I és la tensió que has posat i has anat acumulant durant el temps que ha durat aquesta por, val? Perquè imagina't, la por que deu passar algú quan, no sé, en un segrest, no? De cop i volta un segrest i et tanquen en un lloc a les fosques. I no saps ni on estàs, ni quant temps estaràs allà, ni si t'alimentaran, no t'alimentaran, si fa fred, si no fa fred.
I quantes vegades hem sentit allò de he passat molta por, però al final m'hi he acostumat. T'acostumes a les pors?
A veure...
És que clar...
Depèn del grau i depèn de la situació en la que et forcis a trobar o la situació et forci a viure, no? Vull dir, si no tens més remei i no pots escapar, evidentment el teu cos agafarà... L'instint de supervivència a vegades és molt més intel·ligent, no?
Que normalitzem coses que teòricament no ho serien,
sí,
però...
Sí, per exemple, normalitzem estats, formes de viure, per exemple, avui dia, socialment, no? La forma de viure estressada l'hem normalitzat, però no és el que li agrada o el que li convé al nostre cos, en absolut. I a vegades no ens adonem fins a quin punt ens hem desviat de lo que seria una vida més atemperada, més, amb menys obligacions, que fa que acabes una cosa i empalmes amb la següent i sembla que no som conscients ni tan sols ni del que sentim, ni ens hem de trobar malament, a lo millor perquè el cos ens obligui a parar, no?
Sí.
Mentrestant anem tirant. Aquesta no és la forma de viure de l'ésser humà, però com que avui dia l'exigència està pràcticament extesa a tothom, és més, la persona que no està activa inclús se la mira malament.
Sí.
Sí. Doncs llavors aquí s'han de fer una sèrie de lectures, no? I ens hem de fer una sèrie de plantejaments. I sí, amb una persona que està acostumada a viure un altre ritme o que viu fora d'una ciutat o que viu una mica... apartat de la civilització, diguem-ne, tal com la vivim cada dia, doncs realment potser es posaria malalta si s'adaptés al ritme que portem nosaltres cada dia.
Mm. De fet, hi ha moltíssima gent que fluixa, deixa la gran ciutat i decideix marxar al camp en algun lloc per poder respirar, simplement.
Sí, per poder respirar i canviar els ritmes, perquè els ritmes són diferents. O sigui, estem abusant, estem tirant molt del nostre cos sense respectar-lo, sense escoltar-lo, i això també fa que moltes vegades agafem pors que venen donades per el desgast físic, eh? O sigui, de cop i volta, doncs, no sé, una tensió acumulada i mantinguda durant molts anys fa que arriba un moment que això m'hi trobo a moltes dones d'una certa franja d'edat, a partir de 40, 50, que el seu cos d'alguna manera es trenca, el seu equilibri es trenca i comencen a fer atacs de pànic. En el sentit de, han mantingut un ritme durant molt de temps, el seu cos s'ha esgotat i el seu cos de quina manera ho somatitza? Pues amb atacs de pànic. A lo millor davant d'una situació que els hi genera un nivell d'estrès X, val? Ja, el cos ja no és capaç de sostenir-ho. Sí. Llavors fan atacs de pànic, ho veig sovint, amb dones d'una certa edat perquè han estat callant, que han estat silenciant moltes de les seves necessitats o no han sigut conscients de, i no s'han escoltat, no han escoltat el seu cos, no s'han respectat en molts aspectes, val? I s'han sentit molt desgastades perquè la vida, evidentment, els hi exigeix moltíssim, no? Dones amb fills, amb marit, o que han tingut més d'una parella, que han hagut de buscar-se la vida perquè el fet de separar-se doncs, els hi ha generat una sèrie de inconvenients i s'han hagut d'esforçar per buscar una feina, per no quedar... per sobreviure, també, no?
Sí.
I per continuar les seves vides. I realment, en aquest sentit, l'Estat, i sobretot aquí, ens ajuda poc, no? A les dones que volem independitzar-nos i volem portar una vida ordenada i tenir els nostres fills, però no volem estar en parella, per exemple. Sí. És un desgast importantíssim. I moltes dones arriben a aquesta edat i estan molt desgastades i amb ganes de no fer res, eh? I amb ganes de, com si diguéssim, d'apagar.
Sí, exacte.
En el sentit de no puc més, estic amb un gran desgast i no sé, en aquest moment no tinc ganes de res. No, molt desil·lusionades.
Les angoixes vindrien a ser pors que han de sortir per algun lloc o un altre?
Sí, l'angoixa es produeix quan jo no estic vivint la vida que realment vull. Quan no m'estic escoltant, jo no sé realment si les coses les faig per una raó o una altra. Les faig perquè realment vull o les faig perquè la vida m'ha portat aquí.
Sí, o pel que s'espera que facis.
O perquè s'espera de tu, que això és molt habitual amb la dona, no? La dona està acostumada a fer el que s'espera d'ella, però realment ella no tria. No tria perquè no hi ha hagut la informació, i sobretot en els darrers segles, no hi ha hagut la informació perquè ella mateixa pugui triar des d'ella mateixa. mateixa, valorar-se des d'ella mateixa amb els seus propis recursos interns, estic parlant. Clar, se li ha donat un model molt estret. Mare, cuidadora, i ara també treballadora. Però sí. Bueno, ha d'estar al 100%, sempre contenta, saps? Sí. Ha de ser una mujer 10, no?
Exacte. Que diuen.
I, però clar, ella a si mateixa no s'ha sabut cuidar perquè tampoc no ha sigut conscient de quines, de com s'estava ella, com s'havia de cuidar ella mateixa. Mm. O sigui, està molt distorsionat tot el tema de la dona, quin és el rol que ha de complir, no? El rol que se li ha donat per defecte i el que hem heredat de les nostres mares és molt estret i aquí ens ofeguem. Llavors, això ens fa que generem angoixes constantment perquè ens hem posat d'esquenes al nostre cos i el nostre cos està viu i és un ésser i no li estem fent cas, no l'estem escoltant.
Clar, ens hem fixat tant la meta en què volem ser igual que no ens hem fixat que som úniques.
Clar, i perfectes.
No cal.
I cada una és única en si mateixa. Llavors, clar, aquí ara encetaríem
sí,
un altre
exacte.
Programa també.
No,
però que sí que l'angoixa sí. també es produeix per una situació on jo no estic sent conscient del que està en joc en la meva vida i no m'estic escoltant. Mm. Estic complint amb una sèrie de requisits que se'm demanen o que s'esperen de mi, però jo no estic segura de si això realment és el que m'agrada. Jo no em pregunto si estic satisfeta amb això, si realment és el que vull o és el camí que vull prendre. Llavors aquí ens trobem amb molts sotracs, no? En el sentit de que, ostres, jo això no ho havia vist. Em trobo moltes dones. No, ostres, jo no se m'hagués acudit mai mirar-ho des d'aquesta òptica, no? Llavors, de cop i volta, trobes que les dones comencen a florir perquè se senten escoltades, se senten reconegudes, però des d'elles mateixes, perquè se'ls ha de donar les eines. Tot el que siguin angoixes és desequilibri, és l'energia que no està equilibrada, és que hi ha alguna cosa que no està bé a la meva vida.
Reprenem, fa una estona estàvem parlant de les pors infantils. Teòricament s'haurien d'enfrontar d'una altra manera, però com s'ha de fer? És a dir, quants nens hi ha que tenen por a la foscor i, per tant, dormen amb aquells llumets que es poden usar endollats? O quants nens petits tenen por a anar amb patins, per exemple? Una cosa que, sí, perfecte, pots caure, és evident que cauràs, però no cal que tinguis por.
Sí,
com
aquí l'educació i els models parentals són molt importants, val? Perquè aquestes pors es transmeten de pares a fills. Llavors, la forma de dir les coses, per exemple, no facis allò perquè vindrà l'home del sac, o si et portes malament vindrà el no sé què, saps? Vull dir, moltes vegades no ens adonem que els estem moltes vegades manipulant emocionalment de no facis això perquè si no hi haurà un càstig o hi haurà algú que et farà patir, i llavors els nanos també s'impressionen, no? Vull dir, aquí cada nano també depèn de cadascun. Hi ha nanos que això no ni els afecta, en canvi nanos que són molt sensibles o que són hipersensibles i en canvi els afecta molt que se'ls hi pugui dir, perquè clar, o la manera de castigar-los. Una cosa és dir, has fet malament això, i una altra cosa és dir, això no és correcte i s'ha de fer d'aquesta manera. Però no estàs negant a la criatura, no l'estàs dient que ell està malament o que ell té un defecte o que és defectuós, no? Perquè molts nanos, quan se'ls recrimina la forma de fer les coses, és que eres tonto, o que ets tonto, o que ets un ruc. És molt diferent que dir, mira, això, veus, no és correcte, i ensenyar-los que s'ha de fer d'una altra manera, no? Per què? Pues perquè això té unes conseqüències i això té unes altres. Que el nano des de ben aviat es faci responsable de les seves decisions. I això moltes vegades no ho fem. Els manipulem, dient, això no ho facis perquè et castigaré, o això no ho facis perquè si vas allà o no toquis aquell gos perquè et mossegarà. Sempre amb la por darrere, no? Llavors els estem educant de forma distorsionada, els estem condicionant. Val? Llavors és millor, clar, la responsabilitat recau sobre els progenitors, els pares, no? Hem d'entendre que s'han de córrer riscos si tens un fill, però sí. Aquella criatura ha d'aprendre per si mateixa. A afrontar les decisions que pren, en el sentit de, pues, a veure, evidentment sí, un gos, pues, hi ha casos, no?, que el nano s'acosta a un gos i el gos el mossega.
Clar.
Però si anem amb tantes precaucions, aquella criatura creixerà amb moltes pors. L'estarem sobreprotegint i no tindrà eines ni recursos per afrontar frustracions que segur que es trobarà a la seva vida, segur. Però, segur.
I quan són pors que no sabem d'on han sortit, això, el que dèiem abans, un llumet a l'habitació quan està dormint. Mm. Per què els hi posem? Així ja primer de tot. Perquè bé, deduïm si que poden arribar a tenir por? O...
Sí, sí. Els hi posem doncs, per protegir-los, però si el nano no manifesta aquesta por, ell s'acostumarà a dormir a les fosques com qualsevol altre nano sa, no? A veure, hi ha nanos que sí que demostren o mostren ja de molt aviat una sèrie de pors, però normalment sempre venen donades o venen alimentades per altres aspectes que estan presents en la relació familiar. Que a vegades és perquè hi ha vingut un germanet o vés a saber. O sigui, pot haver-hi molts factors que fan que el nano de cop i volta agafi pors.
També podria arribar a ser, ara estava enllaçant amb el que deies, quants pares arriben i diuen és que la que vam tenir el segon fill, el gran, va començar a tenir més pors de les que tenia abans i nosaltres no l'hem continuat educant d'una manera diferent, no ha passat absolutament res. Però ha arribat el germà i, ostres, ara...
Sí, perquè el gran ho viu com una pèrdua, ho viu com una desprotecció. El fet de que l'atenció dels pares es volqui en el petit, ell ho viu com una pèrdua. Això també depèn de cada nen. Hi ha nanos que això els afecta molt i hi ha nanos que no els afecta. O com la, si li està donant el pit i arriba un altre bebè... Doncs el fet de perdre el pit de la mare, hi ha criatures que les afecta. Mm-hmm. Les afecta, sí, el fet d'haver perdut el pit, no?
Sí. I quantes mares t'has trobat que han dit jo és que la meva gran por és no ser bona mare?
Sí, no saber-ho fer bé. Me n'he trobat, sí. Persones bastant... Estic pensant en una en concret que tinc a Barcelona i que està hiperpreocupada, excessivament inclús, perquè el seu fill no vol que sigui com ella, perquè ella és una dona que va arribar en un moment crític de la seva família, la petita de la família, amb una situació molt, molt aclaparadora. Llavors ella no es va sentir ben rebuda, ho dic com ho relata, no? Sí. Llavors està molt condicionada per pors ancestrals o pors instintives que té de petita, i això és el que estem treballant. Sí. Però té un nen, un bebè petit, i està completament obsessionada perquè el nano... Jo li dic, perdona, dic no, és que et despreocupa't d'això. Si tu poses bé, et poses bé, no t'has de preocupar. El teu fill no té per què heretar totes les teves pors, no? I si et preocupes massa, sí que rebrà aquesta preocupació que tu tens, no? Llavors, tranquil·litza't. L'important és que tu vagis fent la teva feina, vagis fent el teu procés, però no deixa d'alimentar aquesta preocupació. Se sent de menys i llavors ella voldria que el seu fill fos esplèndid i que tingui tot el que ella no va tenir. Però clar, tot això ho hem d'anar ordenant, no? Perquè li dic, amb qui et compares? Tu ets tu i és la teva vida i el teu fill és preciós i és meravellós i és únic i no t'has de preocupar. Ell, o sigui, l'important és que ell aprengui a resoldre els seus problemes perquè se'ls trobarà, com tothom, perquè així és com aprenem i com creixem, no? I com evolucionem.
No serà que tots volem ser millors i tenim por a no ser tan bons com voldríem arribar a ser.
Més que por...
Som enrevessats, en realitat.
Sí, saps què passa? Que és molt difícil aprendre a acceptar-nos. O sigui, el que a mi em costa més de donar a entendre a les persones que treballen amb mi és el fet de que no s'accepten. O sigui, és molt difícil acceptar-se. Un cop t'acceptes, les coses es veuen des d'un altre, amb un altre color. Val? Llavors, si t'acceptes, et pots valorar. I si et valores, llavors les coses... La vida canvia. La vida canvia. Però, clar, què vol dir valorar? També seria tema d'un altre programa.
I tant que sí.
I amb les dones això a vegades és picar pedra. Perquè, clar, tot fem i que volem arribar més lluny i més lluny i fer més coses i sembla com que sempre estem intentant demostrar el que valem. Però per què no ens demostrem, per què no ens valorem primer nosaltres i no haurem de fer tant? Entens? I a vegades és com un peix que es mossega la cua i és identificar allà on no estem valorant el que som perfectes cada una en si mateixa. Els nostres cossos són perfectes, no són ni magos, ni lletjos, ni prims, ni són perfectes. Llavors, clar, acceptar que hem de mirar-ho des d'aquesta òptica i veure què ens aporta això de benefici és tot un canvi.
Déu-n'hi-do. Nosaltres el que no tenim por, això seguríssim, és que d'aquí a 15 dies tornaràs a ser aquí. Per tant, fora pors, no me'n faltaria. Tindrem més temes, tindrem moltíssimes més coses de les que parlar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Gemma.
Obre'ns els ulls més. Cada setmana, cada dia... Ens haurem de posar els teus programes moltíssimes més vegades a través de santsaloni.cat/radioalacarta per demostrar una i una altra vegada que no hem de tenir por a les coses, sinó simplement ser, fer i viure.
Correcte. Molt bé, Gemma.
Gràcies.
A tu.
a Flor de Pell, amb Roser Ventura.